i es van separar. Els biògrafs justifiquen aquesta pressió de la bragueta que tenia Gainsbourg pels seus complexos d'home lleig.
Ah.
Ell se sabia que era molt lleig.
Home, es pot veure la foto.
Sí, però realment ell era un tigre. O sigui, per... Bueno, això són coses psicològiques que expliquen els biògrafs, que no sé si ho han parlat amb ell, però realment el tio, com es veia tan lleig i tan poca cosa, només volia estar rodejat de ties que siguin molt, molt, molt papinos, molt canyonargos. I aleshores ell realment tenia complexes de ser molt lleig, que jo crec que estaven bastant justificats. La seva... La primera vegada que va intentar perdre la virginitat, imagina't això, va anar amb una prostituta. I la prostituta es va negar perquè el seu aspecte li provocava repugnància. Li va dir això de contigo no bicho, o millor dit, li va dir pas avec tu. Pas avec tu.
Pas avec tu.
Buc.
Pas avec toi, potser.
Pas avec toi.
No.
Buc.
Buc?
Bicho.
Ah, vale. Val, com diries que no ha estat molt perfecte, no, aquesta part.
No, però m'ha agradat. Jo crec que és una nova llengua.
Vas a vectuar.
Vas a vectuar.
La nòmina del seu llit.
Coixó.
Vas a vectuar. Coixó. De merda.
La nòmina
ara ho diré molt, això. Vas a vectuar.
Bueno, ho intento.
Per etern.
Com que ho intento, eh? Ai, amb aquest...
Vas a vectuar.
Com veia el Santi, li agradaven...
Es podria dir així una cançó,
Vas a vectuar. El que la fi...
S'hauria d'haver inventat una cançó a Gainsbourg que es digués Pas avec toi, em
Pas
semblaria un èxit
puto
mundial.
Pas avec toi, puto PSG.
Bueno, com deia el Santi, agradaven molt les dones guapes i la nòmina de dones que havien passat pel seu llit passa... Pues,
no, el problema no és que li agraïn les dones guapes. El problema és al revés.
Que elles... Clar.
Que elles... Mm-hmm. Ell tenia molt èxit entre dones guapíssimes.
Sí, com Brigitte Bardot, que el va deixar...
Fascinada a l'aparato.
Sí, que el va deixar per l'actor Stephen Boyd, que és més ala, avenut.
Sí, senyor.
Al final de...
Estava una mica més bo.
Quan va acabar amb Brigitte Bardot, per cert, ell va entrar en una etapa suïcida gairebé, eh? Després tot a Juliet
Després,
Greco...
Després Brigitte Bardot es va dedicar a salvar les foques.
I ell es suïcidava. A suïcidar-se. No, estava Juliet Greco o Anna Karina, que ja van veure en el capítol de Godard, van ser alguna de les seves amants. I segons un dels seus biògrafs, Felipe Cabrerizo, que escriu una estupenda i documentada biografia que es titula Gainsbourg, Elefantes Roses, totes les seves dones en parlaven bé.
Ah, sí?
Totes deien, era un carinyós, atent, no sé què. Però si ensenyim a Jane Birkin, que el va abandonar després de gairebé una dècada, i que també és cert que sempre em va parlar molt bé d'ell, alguna cosa no acaba de funcionar. Eren famoses les baralles i les reconciliacions. Un cop, ella li va estampar un pastís de nata a la cara...
Carai.
I ell va sortir corrent darrere d'ella i ella es va tirar al Sena.
Oh!
És el mètode que va aconseguir perquè es dutxés.
Ell crec que no va entrar. I va començar a dir... Jane!
Ale! Ale! Surt!
Pas avec toi! Pas avec toi!
Surt, s'il vous plaît, que t'estic
al carrer aquí!
Puja, que fa molt de fred al riu!
Va, per favor.
La cosa...
Le foie! Està sent lamentable, això, de veritat.
Le riz, boix, le foie!
Vaya manera d'acabar temporada.
La cosa és que van acabar... que tothom mirant, obviament, eren l'estrella en pop del moment, i a caramelats i tal. Però és que jo tinc un testimoni, una testimoni...
Exclusiva!
Sí. Això és una exclusiva de veritat, eh?
Ai, sí.
D'excepció que demostra que era un maltractador. I aquí és la meva mare.
Que trucarà ara i dirà per què collons estàs explicant
no,
això.
L'he preguntat.
Vale,
la meva pròpia mare, que era molt jove, van coincidir en un hotel en Gainsbourg.
Teva mare encara és jove.
I Birkin
va coincidir
en un hotel
amb Gainsbourg i Birkin
en un hotel, sí.
Oh, brutal, això.
I va veure com Gainsbourg li creuava la cara amb la mà oberta. Hosti. A Jane Birkin,
sí. Castanyot,
Castanyot, i va dir que estava en la taula. Ningú de la taula va dir res, ningú de l'hotel va dir res. Això era en els anys 70. Vull pensar que si això passés avui tothom diria, però senyor, què fa? I li hagués aturat, li hagués parat els peus, no? Però, vull dir, aquest testimoni... he demanat permís...
No hi ha biògraf que ho hagi recollit, sinó la mare. No. Un aplaudiment per la mare de Malcolm O'Neill.
Molt bé! Però a més d'aquest tracte amb les dones, amb Jim Birkin, que li va pagar, és que s'hauria de parlar de la seva misogínia. D'una banda, per exemple, un exemple és la cantant belga-portuguesa Lio. Lio és el nom artístic, que és el nom curt, perquè de veritat es diu Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Que això no cap amb un CD, però no, si la pilla George Mendes, la col·loca al Barça, sí, amb nom de Deco.
Sí, sí, sí.
Wanda Maria Ribeiro Furtado, alias Deco.
Lio.
Lio. No, però jo diria Deco. Ella va acusar Gainsbourg, no fa gaire, de ser el Harry Weinstein, el Harvey Weinstein francès.
Hosti.
I la veritat és que no sabem si és veritat, però ella ho diu, i que era un misògin és segur, per exemple. Era un, ja hem dit que era un torrente, un torrent, de, que estava provocant sempre a les dones i era, era bastant escarós. Per exemple, en una entrevista en francès a la televisió que compartia plató amb Whitney Houston...
Oh! Això ho he vist.
Ah!
Increïble aquesta... aquest moment, Serge Gainsbourg i Whitney Houston.
Ell li diu, i ho capten els micros, ell li diu a Whitney Houston, I want to fuck you.
Sí, sí, sí. Sí,
és a dir,
el i ella amb cara de perdó.
Whitney Houston aleshores devia tenir 19, 20 anys.
Sí, era molt, molt joveneta.
Sí, era sí. Molt joveneta. Houston es posa super incòmoda i somriu com amb cara de matar-lo, que no sap quina cara posar. També, amb un plató, amb la cantant de les Rita Mitsuoko, ella va dir que havia estat, una de les cantants va dir que havia estat actriu porno en el seu passat. I ell, mirat cap a una altra banda, fumant, li diu...
Attention. Voilà le plan, la fille est en levrette, le mec est comme si, et vous faites tant de...
Vous êtes une pute.
Oui, bah, si, oui ça, ça a à voir avec ça.
Ets una puta.
Non, parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même métier.
Ell va mirant com una altra banda, ets una puta.
C'est pas le même métier.
Però que eren, és que eren molt habituals les referències sexuals quan hi havia entrevistadores femenines, com a l'any 84 amb la periodista Catherine Langes. Es poden veure molts moments televisius de Gainsbourg simulant una masturbació o amb un globus com si fos un penis allà fent la broma, vull dir, tot molt madur. Un altre moment molt vergonyós és quan li diu a una jove que Caroline Green, que és, en aquell moment és super jove i molt guapa, li diu que té la boca per fer fel·lacions. Això a la tele, eh?
Sí.
A la tele. I ella, l'altra, que és una nena molt jovenet, somriu també una mica, no sap què dir, i ho repeteix dues o tres vegades.
Sí, quan compartia plató amb una actriu, amb una cantant famosa o no, i si era jove més, doncs ella es passava l'estona tocant-se el rabo, o fent veure que es masturbava, o posant-se un globus en forma de penis, i, o dient-li putes, i dient-li que tenien una gran boca per fer fel·lacions. Cal dir que normalment, a més, no només era amb les dones. A les entrevistes també es portava com un autèntic cretí. Per exemple, quan ofenia l'entrevistador, quan va anomenar fill de puta a un periodista alemany en directe. Solia queixar-se de que les entrevistes eren una puta merda en... citant-lo amb ell. Era habitual que cridés fora de si, era l'entrevistat perfecte. A més, acostumava a comparèixer en els platós absolutament borratxo, mal afaitat i brut. Una joia, ja saps. El que es creu que pot ser gilipolles, simplement perquè em dic James, Serge Gainsbourg.
Mira, acabo de buscar el moment de l'entrevista de Whitney Houston, és l'any 86. Whitney Houston en aquell moment té 23 anys i ell en té 58.
Pues imagina't.
Sí, però... I es veu un senyor ja gran, repapat en el sofà.
Una mica Sánchez Dragó, no,
sí,
dient-li allò, I want to fuck you.
Sí, sí, sí.
Però és que a l'entrevistador li diu, bueno, fa una broma, canvia la traducció, i diu, bueno, potser ha begut, i l'altre diu, jo no estic borratxo. Fa molta vergonya. Però bueno, no deixem la misogínia aquesta del nostre maltractador, que va per nota, eh? Publica un senzill...
Aquesta és molt grossa.
...que es diu Lemon Incest.
Lemon Incest.
I amb qui fa el senzill?
Amb la seva filla Charlotte, de 13 anys.
Ah.
L'amor que mai no farem junts és el més estrany, el més preocupant, el més pur, el més estimulant. Són alguns d'aquests versos del disc. També hi ha una pel·lícula que es diu Charlotte Forever, en què també hi ha elements incestuosos. Tot bé, eh? Tot bé.
Tota aquesta mena de comportaments, d'aquesta mena de ser torrente, d'intentar provocar, de dir, fer un disc amb la seva filla de 13 anys dient-li que li faria l'amor, dient-li a Whitney Houston I want to fuck you, dient-li a una cantant que té una gran boca per fer fel·lacions, o una altra persona dient-li que és una puta. Ell ho englobava amb un concepte que es deia Gainsbourg. De la barra i de Gainsbourg, no? O sigui, la cara que només el podia actuar ell. Com si fos un personatge i no ell, no? Ell que parlava que quan sortia a la televisió feia una altra cosa. Per descomptat, també es portava molt malament amb els companys músics, amb la seva banda, amb els que anava de gira, podia anar-se'n a meitat d'una gravació i fins i tot hi ha un enregistrament a la televisió en el que es bronca per a la música i es bronca els músics per donar-li malament al peu musical. Era un idiota de manual.
Tu t'imagines que diu que fan un, dos, tres i ell comença a cridar que jo no necessito un peu! I dic, home, tio, això és un gilipolla. Però bueno, ell, sobretot, era aquesta cosa que li agradava molt, cridar l'atenció. Podia fer una versió reggae de la Marsellesa...
Sí, home. Sí. Però, perdona, allò no està malament, eh?
No, la va fer, van prellar molt els militars.
Sí, molt.
Això,
molt.
Mira,
va cremar...
Osal, etcètera.
Etcètera. Cremant bitllets de 500 francs per queixar-se dels impostos. O, aquesta és molt bona, mentre estava...
Sí, un tio que surt cremant bitllets de 500 francs.
Ets gilipolles.
És que ja és allò de... Soc molt ric i en directe.
És igual tot.
És un cretí.
Però la millor és que quan estava recuperant d'un atac de cor... i en començar a perdre perquè estàs a l'hospital, al centre d'atenció va convocar una roda de premsa a l'hospital, i des del seu llit va afirmar que
a fer la roda de premsa al llit,
al llit, i que per reduir el risc de patir un segon atac augmentaria el seu consum d'alcohol i de cigarrets gitant.
És a dir, era un notes, un maltractador, un dement, un borratx, un misògin, un maleducat i bastant brut, però no sé si us heu d'aplicar. Tenia un èxit amb les ties?
No, total.
Descomunal.
Un èxit, sí, en general, no sé, musicalment.
No sé si ho heu de provar. Sí, deixeu de dutxar-vos, comenceu a dir guarrades i tal.
Jo no ho faria,
Les periques que eren com pajaricos,
Total, que la javanesa no la sentirem, no?
La marsellesa.
La javanesa.
És de Jordi Dan.
No, és de Jordi Dan. Ai, senyor.
Bueno.
Total, que avui hi ha Serge Gainsbourg.
Vaja. Molt bé. Quan et recuperis de la història aquesta de les eleccions...
Sí.
Vaja, ens portaràs a dinar, no?
Mira, et diré una... És igual, no t'ho diré a l'antena. Però ha començat a escriure gent ja. I em sembla lamentable.
Sí?
Aneu arrossegant-vos d'aquesta manera.
No.
Lamentable. 4 minuts per un quart de 12
del matí. Demà que sortiria portaràs cava o alguna cosa, dic, per tornar.
Cava. Tu creus que entendrà algú que el dia de les eleccions obrim cava? És que no sé si s'entendrà
gaire. Home,
la festa de la democràcia. És aquella gran frase,
que quan
fem el programa de les eleccions, que és preguntar a les seus electorals si tenen cava a la nevera o no. Doncs això.
Va, 3 minuts. Mai aquesta pregunta,
no, mai. 3 minuts i un quart de 12 del matí.
Encara les caixes de cava aquí, a la seu de X.
Bones vacances, exagrables.
Igualment.
Descanseu.
A tu també,
No cal que torneu als puestos als restaurants d'aquesta manera.
Ara.
Que arreseu amb el gènere. Apa.
Vinga.
Adiós, Bon estiu.
Gràcies.
Viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. 3 minuts i un quart de 12. Hora d'actualitzar la informació amb l'Adrià Garcia. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
Sobre les eleccions. Demà són les eleccions del 23 de juliol. Doncs bé, el 6,5% del cens ja ha votat, segons el balanç definitiu de Correus.
Sí, de fet, aquesta és ja la primera dada de participació. L'empresa Correus ha confirmat que el 94% dels 2,6 milions de persones que havien demanat el vot anticipat han passat ja per les oficines. Un rècord històric tant de peticions, de vot processat, com de vot efectuat. A Catalunya, el balanç definitiu és del 90%, un total de 250.000 persones. El secretari de Correus de la UGT, Rubén Valdés, celebra l'elevada participació i també la bona feina dels treballadors de l'empresa i demana a la dreta que es disculpi per haver insinuat que hi podria haver un frau en el vot anticipat. Són declaracions d'aquest matí a RACO.
S'ha dolido que desde ciertos ámbitos políticos se hubiese puesto en duda la eficacia o la profesionalidad. Hemos estado ahí bajo una presión, una tensión y también innecesaria. Ahora lo menos que deberían hacer es pedir disculpas al empleado, y a la empleada pública, decirle, oye, disculpar, rectifico y un 10.
Aquesta xifra de vot per correu s'atribueix en part a que molta gent està o marxa de vacances aquest cap de setmana. Un exemple d'aquest fet en són les carreteres, que a aquesta hora del matí ja van plenes. L'AP7 concentra les retencions més importants, ara mateix en direcció a les zones de costa. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
Es complica el trànsit, sobretot en aquesta autopista AP7 i el seu tram sud. Aquí parlaríem de circulació molt lenta, amb aturades, intermitents, però en uns 12 quilòmetres, aproximadament la zona de Castellbisbal fins a Castellví de Rosanes, tot aquest tram sud de l'autopista AP7 carregat, sempre en sentit sud, en sentit Tarragona. I pel que fa al tram nord, aquí parlaríem d'aturades d'uns 5 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Montmeló, com dèiem, en aquest cas, sentit nord, sentit Girona, això a l'autopista AP7. Vies que van des de Barcelona cap al Maresme, Pota Nord, B20, amb aturades d'un quilòmetre al túnel de Tiana per enllaçar amb l'autopista del Maresme, una autopista, una C32, amb retencions ara d'uns 2-3 quilòmetres entre Cabrera de Mar i Mataró, sentit nord, sentit Girona. També es carreguen les vies cap a la costa gironina, C63, aturades d'un parell de quilòmetres a Lloret de Mar, anant cap a la costa, i també parlem de retencions d'uns 2-3 quilòmetres a la C35, a Llagostera, també anant cap a les platges.
I a aquesta hora estan en marxa les proves físiques de les oposicions de bombers al centre d'alt rendiment de Sant Cugat del Vallès. Alguns aspirants denuncien que enguany les condicions els són del tot desfavorables a causa de les elevades temperatures i també de la mala ventilació. Marc Guix, de Comissions Obreres, creu que aquests opositors no estan en igualtat de condicions en comparació a altres convocatòries que no han coincidit precisament amb la calorada que està fent aquests dies.
No hi ha el principi d'igualtat. Ha de ser les mateixes proves per igual, al mateix temps, perquè no hi hagi cap mena de possible injustícia. Doncs sí que s'hauria d'intentar trobar un punt en comú, però això ho ha de fer l'administració. Qui ho ha de fer ara el juliol amb aquesta canícula que està caient, doncs sí, té un detriment.
Des d'Interior creuen que les proves es faran sense problemes i asseguren que tenen l'equipament necessari, així com també els serveis mèdics. I un últim apunt, abans dels esports, els Mossos detenen 7 lladres de rellotges de luxe al centre de Barcelona. 3 d'ells els van arrestar dijous a l'Eixample quan estaven a punt de cometre el robatori. Una patrulla va detectar actituds sospitoses i va començar a seguir-los. Aleshores, els autors van intentar fugir, però pocs minuts després els agents els van poder interceptar. De fet, el cos va poder retornar el rellotge valorat en 10.000 euros al seu propietari. Paral·lelament, a Ciutat Vella, aquella mateixa nit, va passar més o menys el mateix. Diversos agents de paisà van veure com un grup de 5 homes estaven a la sortida d'un hotel amb una actitud sospitosa. Quan una parella va sortir de l'establiment, els van seguir i al cap d'una estona s'hi van abraonar a damunt per intentar robar un rellotge. Va ser aleshores quan la policia va actuar i els van poder detenir. I ara els esports, amb en Pol Rodríguez.
El Girona està jugant el segon amistós de pretemporada contra l'Andorra, la Vall d'en Bas i a porta tancada, amb empat a 2 de moment. El partit a la segona part ha marcat i Ángel Herrera i Estuani pel Girona, i els dos gols de l'Andorra els ha fet Manu Nieto. També en joc la tercera jornada del Mundial Femení. El grup d'Espanya, el Japó, ha guanyat fa uns minuts Zàmbia per 0-5. Ahir les espanyoles van guanyar 3-0 Costa Rica. Ara, dos quarts de 12, juga Anglaterra amb les blaugranes Lucy Bronze i Keira Walsh, que a més són les dues titulars. El dia en què ha debutat també una de les favorites en victòria, els Estats Units han guanyat el Vietnam 0-3. Mentrestant, continua l'estat de gràcia de la natació artística catalana. Al Mundial de Natació, Denis González i Mireia Hernández han guanyat la medalla de bronze en la final de duet mixt lliure. És la cinquena medalla catalana en aquest campionat. D'altra banda, en waterpolo, la selecció femenina espanyola s'ha classificat pels quarts de final després de tombar França 16-9. S'enfrontaran dilluns a Hongria. I aquest migdia, dos quarts de dues, comença la penúltima etapa del Tour de França, la darrera alpina. Jonas Vingegaard té el mallot groc a la butxaca i l'emoció es troba en la lluita pel tercer calaix del podi, que ara mateix ocupa el britànic Adam Yates a 1 minut i 16 segons de l'andalús Carlos Rodríguez.
I pel que fa al temps, dia de sol i núvols amb força calma a la majoria de comarques. A la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran algun ruixat local, bàsicament al voltant del Ripollès i dels ports. Calor moderada al migdia, amb moltes màximes de 27 a 33 graus, a l'espera que demà tornin a pujar les temperatures.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Et risc d'incendi descontrolat i tu llençant borilles per la finestra?
Foc off.
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off.
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off.
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off.
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El preu Lidl és el millor preu.
6 burgers mit de boví ara per 3,59. T'estalvies un 16%. I bacú cuit fumat per 1,39. T'estalvies un 26%. Lidl marca la diferència.
Avi, em fa mal al cap. Tens cap solució?
Ui, tant! Pel dolor lleu i moderat, pren Calmante Vitaminado.
El Calmante Vitaminado ha tornat i ara és de Combix. Feliç sense dolor. Calmante Vitaminado, amb àcid acetil salicílic, cafeïna i vitamina B1. Apaivaga el dolor ocasional lleu o moderat i la febre. Per a majors de 16 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu amb el vostre farmacèutic.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Volem que l'estiu et vagi molt bé. Vine a posar benzina a Meroil, estalvia en preu i gaudeix de grans avantatges amb les nostres targetes i d'una àmplia gamma de carburants de màxima qualitat per a un millor rendiment i cura del motor. Troba la teva estació de proximitat a meroil.es. Que tinguis un estiu fantàstic. Meroil. Estacions de proximitat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto.
Pienso Ido Bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. A RAC 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Hombre, bravo, bravo, bravo per aquests separadors estupendos d'en Jake.
Quina meravella.
Noi. Tot i que a vosaltres us agrada més el pollastre.
Mira una cosa, Xavi.
És molt fort, eh?
Tinc gent dient-me, si us plau, que acabem amb el Indiana Jones cantat pels pollastres de goma. Hi ha gent molt fan dels pollastres de goma.
Home. Podem deixar caure només un momentet el pollastre? Un pollastret, així, un pollastret, per si podem... Una cosa, una...
Un pollastret.
Saps? No,
perquè... La ràdio sona molt
perquè
estrany.
Perquè el tinc aquí, tinc el bagul aquí.
Maleta de pollastre.
Ple de pollastrets. Cadascú canta un diferent.
Tots amb un pollastre a la mà?
Clar. No, i així, si encertem... Clar, és que clar. Jo us els dono, vale? Vale. Cadascú venga, té una nota diferent i hem de fer-ho a la vegada. Vale. Mira, veus? Ara.
Arrac 1. Via lliure.
Bravo, Blai, aquí, eh?
Xavi Bundó.
Aguanta. Aguanta.
A veure, Xavi, escolta. Escolta, Xavi.
Tinc gent cantant aquesta cançó. Sí.
Que he rebut el teu missatge aquest matí.
Quin missatge?
I tinc aquí, cony, això que m'has enviat. Ei, Toni, aquí Bundó, número 1 d'audiències al cap de setmana. He encarregat un pastís a The Bakers al carrer Padilla per agrair-me a mi mateix el que he fet per la Ràdio de la Humanitat. Pots passar a buscar-lo, please? L'he passat a buscar. Sisplau, que entri el pastís de Xavier Bundó.
Quin pastís?
El pastís que m'has dit que anés a buscar, cony!
Jo no t'he demanat res.
Pastís.
Oh! Un pastís!
El pastís que m'has demanat que anés a buscar.
Bravo!
Efectivament.
És una, és, diu que és un pastís que jo he encarregat, que no sabia què era, però que hi ha un missatge molt interessant.
Què posa?
Hi ha un número 1, que no sé què pinta el número 1.
Home, número 1, que ets el número 1.
Ah, vale, vale.
És que, de veritat, i què, com es diu aquesta ràdio? RAC 3?
The One.
I diu el pastís, la propera... Això no ho he de llegir.
No, és el que m'has dit que anés a buscar.
La propera temporada us pagaré el doble. Senyores i senyors, bufem, bufem,
bravo,
bufem.
Vinga, oh, no. Bravo, vinga,
ala, bravo!
Bravo, que algú porti una de llonces, no? Una uns platets, unes culleretes, unes
Toni,
coses.
Toni, quin pastís és aquest? Es veig com crema...
The Bakers, sí?
Però que tu saps com de crema catalana, no?
Això és Massini.
Oh. Ah, és Massini.
The Bakers, a carrer Padilla 168, que ens ha regalat un Massini.
Cremat per dalt, no?
Sí, sí, amb crema cremadeta i dintre nata i trufa.
Et dic una cosa, el
que algú li faci una foto, no?
Sí, 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 sí.
Twitter, Instagram...
Desgraciats. Quina bestiesa, tu.
No, escolta, gràcies al Pol de The Bakers, que a més és un dels millors pastissers que conec, ho dic de debò. És una passada el que fa. Fliparéu amb aquest pastís, segur.
Mare del senyor. Escolta, doncs saps què? Passen 6 minuts, d'aquí a 6 minuts seran 2 quarts de 12 del matí.
Que l'Ainó al final és la pastisser.
Sí,
Pol només ven tot el que s'ha fet. Ven tot el que tenia.
Només que l'únic que fa és
cobrar el que vol.
És increïble. 5 minuts i 2 quarts de 12 del matí. Mira, saps què? Vaig a un moment a la publicitat. Ens
agafem,
tallem una miqueta i... Mira, va! Anem als supermercats Consum.
Què hi ha avui?
Podem anar als supermercats Consum? Doncs som-hi. Anem als supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Consum. La sardina és un dels peixos blaus més consumits a casa nostra, tant per les seves propietats com pel seu preu. Avui a RAC Consumidors amb la Núria Riba de la cooperativa Consum parlarem d'aquest deliciós peix que rep el nom de les costes de Sardina, l'actual illa de Sardenya. Núria, quin és el millor moment per menjar sardines?
Tot i que ja durant tot l'any, de maig a octubre és el millor moment, ja que el seu aliment preferit, el plàncton, se situa en les aigües superficials i això les sardines ho aprofiten per sobrealimentar-se i acumular greix, que després apreciarem al paladar amb un deliciós aroma i sabor. La veritat és que hi ha infinitat de maneres de preparar-les, al forn, a la planxa, al vapor, a la graella, fumades, en conserva, i la llista s'allarga.
D'acord. I què ens aporten les sardines a la dieta?
Tot i que la quantitat de greixos que contingui dependrà de l'època de captura, destaquen per la seva aportació en àcids greixosos omega-3, que, entre altres funcions, ens ajuden a mantenir una bona salut cardiovascular. A més, no contenen fècules ni hidrats de carboni, i la seva aportació de proteïnes de bona qualitat també és molt interessant. L'única contraindicació és per a les persones que pateixen gota, ja que les sardines són riques en purines que, en ser metabolitzades en el nostre organisme, es transformen en àcid úric.
I ens portes alguna recepta?
Doncs una de ben fàcil de fer al forn i que no deixarà gaire olor a la cuina. Per 4 persones ens calen entre 4 i 5 sardines mitjanes per persona, obertes per la meitat, sense cap ni espina. Un got petit de pa ratllat, el suc de mitja llimona, un got de vi blanc per cuinar, oli d'oliva, julivert fresc picat i sal. Salem les sardines i les disposem de manera ordenada, que no quedin una al damunt de l'altra, en una font apta per a forn prèviament untada amb oli d'oliva. L'arruixem amb el vi blanc i el suc de llimona i tirem pel damunt el julivert i el pa ratllat i les cuinem entre 8 i 12 minuts a 180 graus sense ventilador, depenent de la mida de les sardines i vigilant sempre que no es facin massa, ja que quedarien eixutes. I que vagi de gust.
Moltes gràcies, Núria, per aquesta recepta tan fàcil de fer i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts i 2 quarts de 12. Blai Morell aquí tallant els pastissos aquest, sense tallar-se ell.
Aquest massini té una textura que es veu des d'aquí, ja. Sí.
Va, però comencem o no comencem?
Sí, va.
Gent estarà...
Vinga.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Potser que hagi anat a un foniatre i
sí,
estigui projectant la veu millor que abans.
La setmana passada estava intentant reproduir els pollastres aquests.
A veure, perquè em vau provocar, vau posar els pollastres.
Va ser lamentable, la setmana passada. La cabra. Va, anem, que tenim molta feina, tu. Perquè hi ha moltes estrenes al gran cap de setmana.
Blai, el pastís.
Què passa amb el pastís? Que la gent no està pel pastís.
Tenim gana,
que està perquè teniu estrenes i teniu coses.
Tenim aquest cap de setmana ha sigut... Ahir va ser el millor divendres a les sales des de 2019.
Què?
Hi ha un combat.
I és la setmana... La setmana m'han tingut 2 milions d'espectadors en total. De moment, fins dijous.
Ara, això m'ho heu d'explicar abans que comencem a parlar de les pel·lis. L'expectació sobre Barbie i Oppenheimer...
Boníssim.
Per què és tan bèstia? És que, o sigui, com a espectador extern, que no és un militant de res de tot això. Per què aquestes dues pel·lis generaven?
No, passa, això,
Nolan ja és un director que atreu a les sales, jo crec, i la campanya de màrqueting que han fet amb Barbie és brutal. Llavors, la coincidència d'aquestes dues pel·lis a sales ha creat... És que són pel·lis totalment oposades.
Exactament.
Han fet una campanya amb les dues, amb el hashtag Barbenheimer, s'han creat pòsters que barregen amb dues pel·lis, s'ha fet una campanya paral·lela a la campanya que ja s'estava fent, que l'ha convertit en un esdeveniment. De fet, jo quan vaig anar al cinema, la penya anava de rosa per anar a veure Barbie. És espectacular.
Tu vas anar de rosa?
Jo vaig anar de rosa.
Sí. El Toni també. Iñaki també.
No, una cosa sobre això. Igual... Això és una estratègia que veurem a partir d'ara, perquè jo no ho he vist mai. Pel·lícules juntes que no tenen...
Va començar això, Tom Cruise.
Tom Cruise era el tot una mica, no?
Tom Cruise demanava a la gent que anés a veure Oppenheimer i Barbie, sabedor de que quan més gent vagi a les sales, més possibilitats hi ha que vegin no només la teva pel·lícula, sinó altres. Això és un ecosistema, no, diguem-ne, que permet que moltes pel·lis que no són aquestes tres, Missió Impossible, Oppenheimer... o Barbie, també tinguin els seus espectadors. Jo crec que això sempre és positiu. I ho han aconseguit. Ho han aconseguit. Després la Margot Robbie es va sumar en aquesta espècie de campanya fent-se fotos amb les entrades d'Oppenheimer.
Margot Robbie, que és la protagonista de Barbie.
Christopher Nolan va sortir fent entrevistes amb Margot Robbie. O sigui, hi ha hagut de tot, aquí, de tot. Matt Damon ha fet campanya per Barbie quan surt Oppenheimer. O sigui, jo crec que ho han fet molt bé, perquè era molt important.
Però fixa't la importància que hi ha de les xarxes socials. És a dir, jo crec que sense aquest element, aquesta rivalitat segurament no s'hauria produït amb aquesta intensitat, perquè és a les xarxes on ha tingut lloc tot aquest pique, aquesta batalla de bon rotllo entre les dues pel·lícules, entre els actors de les dues pel·lícules. Aquí les xarxes han estat fonamentals i segurament ho seran de cara a properes pel·lícules grans que s'enfrontin al cinema.
I de sí, moment... però hi havia xarxes abans i no s'havia donat aquest fenomen. És a dir, aquí hi ha hagut...
Bueno,
que sempre estàs igual, tu.
No, home, és que si no...
Com que sempre estàs a Instagram posant fotos dels jocs on vas a menjar gratis i tal, aprens que són com tu. Bueno, jo una mica sóc com tu, però els altres no. La qüestió aquí és que jo crec que les pel·lis tenen tanta entitat i són tan diferents, però són... Una és un blockbuster pur. L'altra és una pel·li gairebé d'autor i l'altra és un al·legat feminista meravellós. Vull dir que al final, hòsties, les tres tenen... es complementen, però al mateix temps són absolutament diferents. I està molt bé que la gent vagi a veure les tres.
No, i al final el que surt guanyant és el cinema.
Per això.
Sí, sí.
Al final, que la gent vagi a les sales, que això és el que interessa, que estiguin plenes i com més gent hi hagi, millor.
Jornada d'ahir, sabem com va acabar?
Número 1, bueno, des de dijous, Barbie número 1, número 2, Oppenheimer, número 3, Elemental, i la número 4, i la número 4 crec recordar que era Insidious.
No, sí, Missió Impossible està a la cinquena.
És la cinquena.
Però gran
i
moment...
I després Santiago Segura.
Home, clar, és que sobre Santiago Segura, que normalment, de normal, s'hauria posat primer...
Evidentment, i no sé com si al final serà aquest any la pel·lícula espanyola més vista de l'any, que ho venia sent en els últims anys. No sé si aquest any ha coincidit amb tot això i no sé si realment amb tot aquest fenomen... I no sé si al final doncs, ho aconseguirà, però vaja, el que deia, el més important és que la gent vagi a les sales.
Haig de començar, s'ha de comentar la matança que han fet Noé i Brock amb el pastís.
El pastís és extraordinari.
Com està? Està bo?
L'hem triturat.
El pastís és extraordinari.
Està increïble, està superbo. Sí, sí.
Escolta, m'heu posat aquí que comencéssim per Oppenheimer, crec que començarem per Barbie.
Ah, com vulguis.
Us sembla? Guanyadora d'ahir, de moment.
T'agrada més Barbie.
Barbie. No, perquè crec que pot generar... Bueno, ara en parlem.
Ei, Barbie, puc anar a casa teva aquesta nit?
Què?
És el millor dia de la nostra vida.
És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir, igual que demà, tots els dies per sempre.
Estrena en català, efectivament, amb Margot Robbie fent de Barbie, amb Ryan Gosling fent de Ken... i amb una campanya promocional increïble en què, bueno, s'han fet cases de Barbie a tamany natural, per entendre'ns.
I botigues. Amb parts només de la botiga dedicada al món Barbie.
I les accions de Mattel que s'han disparat.
Oh, clar.
Increïble, eh? Clar. És la millor campanya publicitària que es podia imaginar per la marca.
Punt de partida, Blai. És la Barbie, però què t'explica de la Barbie?
Doncs explica la seva vida a Barbieland, que és aquest lloc ideal on passa...
Barbieland,
no?
Barbieland.
Tot és de color de rosa, tot funciona fantàsticament bé, fins que un dia la Barbie comença a pensar en la mort. I llavors, a partir d'aquell moment, té una revelació i, bé, la cosa, doncs...
Ha d'anar al món real.
Al món real.
Perquè allò és un món alternatiu a la realitat.
Sí, se suposa que és el lloc on les nines estan allà i juguen amb elles, però elles interactuen lliurement.
I al final són les que manen, no?
Sí. Sí, sí.
Noemi.
És que m'encanten les mirades del Blai.
No, perquè mira, el titular és... A Blai Morell no li ha agradat Barbie.
Gens,
no.
Ni mica.
Gens ni mica. Ara, o sigui, no és que t'hagi agradat... Bueno, bé, bona pel·lícula,
no,
aviam, però...
No és una pel·lícula dolenta, però a mi em va avorrir. A mi em va avorrir.
Blai, a veure, Blai, el que has posat aquí al guió...
No és una
pel·lícula dolenta. A mi, aviam, per exemple, a mi els números musicals m'agraden de la pel·li.
Hi ha molta inspiració del Hollywood clàssic, de fet, als números musicals.
Sí,
ells.
Per això. Que,
I què no t'agrada, llavors? Que t'has avorrit amb la pel·lícula?
Em vaig avorrir. Jo com a mínim esperava que fos... No vaig anar al cinema amb moltes esperances, però com a mínim dic, hòstia, que sigui entretinguda i que m'expliqui una història que, bueno, que pugui riure, que m'arrenqui algun somriure en algun moment, i, hòstia, és que no ho va aconseguir amb mi. No ho sé,
potser és que jo no te'l dia a dia. Que tu creies que Barbie havia inventat la bomba atòmica, et vas dir. Va dir, no hi ha manera, no hi ha, no, la bomba no explota. En cap, Barbie no va a Los Alamos.
Bató, no t'ha agradat?
No. Val, no hi vaig entrar.
A mi em va divertir, em va divertir molt.
T'ho va agradar molt.
M'ho vaig passar molt bé, veient-la. O sigui, de fet, a la sala hi havia riures generalitzats de la gent. Jo crec que és una pel·li que destapa una mica també... O sigui, et pot agradar o no, eh? Aquí no, jo no entro a jutjar, perquè hi ha, com el Blai, hi ha molts elements que
entra, et poden... Entra a jutjar. Vamos.
Però em fa una mica això de red flag quan hi ha les queixes davant el discurs feminista. Perquè, aviam, és una pel·li d'una nina i del seu món, i és normal que estigui comandat per dones. O sigui, de fet, estan fent l'exageració, però estan fent el món a l'inrevés. La gràcia està que quan van al món real veuen que són els homes els que dominen el món. Llavors entren en aquest conflicte. Llavors, sí, és veritat que la pel·li està plena de missatges feministes. És cert que per mi el major però de la pel·li és el final, que jo crec que és molt redundant i fins i tot una mica contradictori en alguns dels missatges que s'han anat ficant a tota la peli. I això és el que no m'ha agradat, però a tota la resta jo trobo que està molt ben ficat. I és que el personatge del Ryan Gosling, a mi és que m'encanta.
Què passa amb Rebecca Malkin?
És molt divertit. És molt divertit i a més està molt bé perquè també et fiquen un missatge a favor dels homes, però d'una manera no tòxica, perquè no només hi ha un discurs feminista a la peli. Hi ha més aviat jo trobo que hi ha un discurs com d'acceptació del fet de que tots podem ser el que vulguem i que tots tenim dret a una igualtat. I jo crec que és aquí on també s'ha de tenir en compte això. I aquest missatge està. Llavors, això de dir que és una peli ja no feminista, sinó embrista, és com, aviam, és que hi ha masculinitats molt, molt, molt dèbils i que s'alarmen amb unes coses que és que no... La pel·li es riu dels dos gèneres, hi ha moltes bromes, té un sentit de l'humor que juga amb tot.
I a tu, Blai, la cosa
no,
que està...
A mi el que em fot una mica és que no m'expliqui la història, que no m'expliqui una història. Jo volia que m'expliqués una història i no trobo que hi hagi una història.
La història no està ben tramada.
Per mi no.
La història és molt senzilla.
És molt mínima. És molt i la llarga senzilla. Fins a les dues
hores. Sí, és més un artefacte per explicar, o sí. Reivindicatiu per un cantó i de color purpurina per entendre'ns per un altre, que no pas la història en si.
I el que explica, per exemple, el personatge del Ken... No m'acabo, de sobte acaba... És una cosa i de sobte és una altra. És tot com molt... No
forçat.
Sé, molt forçat.
Per mi el gran problema de Barbie és que es mira molt el malic. Una pel·li que és autoconscient, sap molt bé el que vol fer i arriba dels seus propis acudits, que és una cosa fotuda quan has fet una campanya de màrqueting tan potent. Jo crec que és de les millors de la història. Aquesta campanya segurament s'estudiarà a les universitats d'aquí uns anys perquè és perfecta. O sigui, és que crec que és impossible fer-la millor.
Perquè a més et diré una cosa, o sigui, el punt de partida... Sí. Jo crec que per un espectador mitjà dient que faran una pel·li sobre Barbie...
Ma, clar.
Totes les alarmes.
Aparentment sí. És com...
Pues el moment en què fiques el projecte
Greta
Gerwig...
Una pel·li de Barbie, de què?
Ja, sí. No, ja li dones un sentit...
Greta Gerwig.
I una directora sempre, saps per on anirà.
Sempre ha sigut molt militant.
Sí.
I a mi la pel·li em sembla que no és el bluff que diu el Blai, tampoc em sembla una obra mestra, però m'ha fet molta gràcia que hi hagi molta gent, els homes, que l'audin sense haver-la vist. Això és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia, que passa molt, cada vegada passa més. No gent que l'audia, no, aquesta pel·lícula, però l'has vist dimecres i hi havia gent posant-la a parir i no s'havia estrenat.
Sí, m'agrada molt la gent que anuncia no penso anar a veure-la. No. Com ho diré?
Com si li portés algú. Aquí,
Perdona, vaig veure també al revés dos científiques que es queixaven, dimarts crec o així, del tractament de la dona Oppenheimer.
Amb això parlarem.
Però espera, perquè encara no he acabat. però havíem vist només el tràiler.
Home, no, vale.
Una mica, a veure...
Tot i que és un tema que es pot debatre.
Sí. No, i tant que podem debatre. Però això ho fem com fem Oppenheimer. Però em va fer molta gràcia, no tant el concepte, sinó que facin un reportatge dos científiques sobre una pel·li que no han vist. No hem vist el tràiler... Home, espera, a veure, la pel·lícula, no? És que, clar, hem arribat a un punt de que tot és una butat tremenda, no? Espera't un moment... Jo espero que tota la gent que ha parlat de les pel·lícules bé o malament les vagi a veure, que sembla que està passant, i aquesta és la part positiva per mi. T'agradi més o menys Barbie o Oppenheimer? Hòstia, anem a veure les dues. Clar, és magnífic.
Pregunto, Barbie és una pel·li activista?
Sí.
Clarament activista.
Sí.
Però que té associada un... que és un activisme molt divertit.
Sí.
Clar,
sí.
Que és la manera en què...
Sí, el problema és al final... que aquesta vessant més divertida s'enfonsa una mica.
Ah,
de fet, el missatge és una mica contradictori, que no entraré per no fer spoilers, però aquí és com... no m'acaba d'agradar.
El que has aconseguit, però és un fenomen. No mediàtic, sinó al carrer, això que deies, la gent anava vestit disfarçada, diguem-ne, als cines.
Aquestes també que la gent hagués anat disfarçada a veure Oppenheimer. Penya disfarçada, bomba nuclear.
Sí, sí, sí. Escolta, estaria molt bé, això. Un Oppenheimer cosplay.
I a més es nota que el repartiment s'ho està passant molt bé. Es nota que ho estan gaudint.
Home, amb aquells que van pagar, segurament és per somriure, durant la pel·lícula.
Sí, però el Ryan Gosling, amb aquest personatge, que és complicat fer comèdia, o sigui, moltes vegades és com que no es valora el fet de ser bo fent comèdia, ho fa molt bé, fa molt riure.
Jo crec que d'aquí, poso dos anys, veurem Barbie 2.
Potser.
Perquè està funcionant tan bé.
Clar.
Diuen que acabarà el primer cap de setmana amb 300 milions a nivell global. A mi em sembla que està cantat. Està cantat, que hi haurà...
Pues espero que per llavors es pugui d'explicar-me una història.
Però és veritat que hi ha molts senyors ofesos, en Barbie.
Sí?
A mi això m'encanta.
Són uns quants, eh?
Que no, home, no, ell no està ofès. Jo ofès no estic.
Que s'ha avorrit.
Jo m'ha avorrit.
Que s'ha avorrit.
Però hi ha una sèrie de missatges...
I tu em coneixes, Toni, saps que sóc generós i que, hòstia, a mi m'agrada...
A veure, jo no sé què generós.
De 3 de Navall no baixa.
Jo no ho sabia.
I, ostres, aquesta quan li posaves a Barbie?
Sent generós, hi posava dos.
Dos.
Generós, dos.
Sí.
I diu que no és una mala pel·lícula, No, jo no dic que sigui dolenta. No.
Si fos una mala pel·lícula, li donaria una estrella o zero.
Perdona, mira.
No
zero estrelles.
Zero.
Aquí dues estrelles n'has donat ben poques mai. Sempre tres. D'aquí el teu sobrenom,
Blai, tres estrelles.
Morell.
Jo ara pensava dos
ara,
i mig.
Ara, que no és dolenta amb un dos, perdona,
No, no és dolenta.
És un suspès.
Un dos i un suspès.
Tres minuts per tres quarts.
Blai, aclareix-te.
Tres minuts per tres quarts de 12 del matí. Va, anem per l'altra, la gran, altra gran estrena, la segona més vista. I diu, això sí.
Això sí.
Oppenheimer. This is a national emergency. Detonator charge. Que és la història de la construcció... d'alguna manera, el disseny...
Més aviat és la història de Robert Oppenheimer, que és el pare de la bomba atòmica. Que la bomba atòmica té protagonisme.
És la seva història, però és veritat que la bomba atòmica té un protagonisme limitat, diria.
Sí, perquè, molt curt.
Perquè, no és cap spoiler, a les dues hores aquest tema s'ha resolt.
I tant.
I la pel·li dura tres hores.
Hi ha molta part política.
Sí, hi ha una part política molt important. Jo diria que és gairebé tan important la part política com el descobriment d'això, la fusió de l'àtom i de la primera bomba nuclear. No?
Es barreja política i thriller judicial.
Perquè a més van, té, diguem-ne, quatre actes la pel·li. No tres, sinó quatre, i a més es mou constantment entre tres èpoques de temps diferents.
D'una a l'altra.
No? Del principi, crec que al principi és al final dels anys 30, quan el posen a càrrec del projecte, el projecte en si, i després les conseqüències, diguem-ne, quan ella es comença a empenedir del que ha fet, no? Això és una cosa d'història, no estic fent cap spoiler, i l'arriben a acusar de ser un espia rus. No? El tio que va inventar la bomba atòmica, de fet, el tio que de facto va acabar amb la Segona Guerra Mundial, perquè les dues bombes dels japonesos, jo crec que tenien més ganes de fer res més.
Bueno, també, primer s'ha de dir que és una pel·li tan gran que segurament necessitaríem un programa d'una hora per disseccionar-la ben disseccionada. Una pel·lícula monumental en tots els sentits, cinema en majúscules, i el que diu el Toni segurament és el més interessant d'aquesta pel·lícula, és el procés que va dur aquest personatge que va crear una bomba de destrucció massiva com la bomba atòmica a convertir-se en un dels principals abanderats contra la utilització de les armes nuclears i a ser perseguit pel govern que li va donar totes les facilitats perquè fes aquella bomba, no? Perseguit per les seves connexions amb comunistes, que les va tenir, com es veu a la pel·lícula.
Sí.
Que també és sorprenent que posessin al front d'un projecte com aquest a un personatge que sabien que tenia connexions comunistes.
Pues que la majoria de científics que estaven ficats en aquest tema o eren membres del Partit Comunista dels Estats Units o havien estat en contacte amb membres del Partit Comunista dels Estats Units o havien sigut militants.
S'haguessin quedat sense científics.
Home, de fet, el que va fer Hitler si Hitler no hagués tingut aquesta mania persecutòria amb els jueus, probablement el primer que hagués tingut la bomba atòmica hagués estat ell.
Efectivament.
Perquè molts d'ells eren jueus.
No, molts d'ells, clar, eren exiliats.
Sí, de fet, això surt a la pel·li amb la frase, l'arma més gran que tenim és l'antisemitisme.
Clar, clar.
S'ha de dir una cosa, és una pel·lícula que la gent no es pensa que és una pel·lícula trepidant en el sentit que veurà molta acció, perquè bàsicament és una pel·lícula que sí, té lloc a interiors i amb senyors reunits. I
això és una mica la red, perdoneu-me, en aquest sentit, la red social. Com és capaç de crear amb espais tancats un ritme trepidant? És a dir, no hi ha tirotejos, no hi ha res. I fins i tot diria que el moment en què expliquen el test Trinity, que és el primer test per veure si la bomba atòmica funciona, és anticlimàtic, fins i tot.
Jo vull destacar una cosa al respecte d'això. El muntatge de la pel·lícula és excepcional. És a dir, sembla que no estigui, sembla que no es vegi, però aquest muntatge que li dona aquestes converses, aquest ritme tan increïble...
No, fas coses rares, estàs fent
cares. Molt tens, no, ho dic la veritat, crea una tensió molt bèstia i després també destacar els diàlegs, esmoladíssims, és uns diàlegs meravellosos.
No t'ha agradat la
pel·lícula? No, sí, sí m'ha agradat.
Espera,
però...
li passo la pilota al Blai i te la...
Jo crec que, a més, a banda de tot el que han comentat tant el Toni com l'Òscar, crec que és el guió més rodó que ha fet el Christopher Nolan.
És que quins diàlegs, tio.
Jo no diria que és el més rodó, però diria que és un bon guió.
És espectacular, és espectacular.
La pel·li és Blai, fantàstica.
Fantàstica.
Sí,
obra mestra.
5 estrelles.
5 estrelles.
Directament.
Broc, ets de...
És un 5 estrelles, és una obra mestra. De veritat.
Toni?
Sí, però només tinc un pro, que és el que dèiem abans del tractament dels personatges femenins, sense haver vist el tràiler, veient directament la peli. Florence Pugh, em sembla que és un personatge completament desdibuixat, també estrany, no?
Qui és?
Però jo no crec, és el, diguem-ne, l'amant.
És un amant del Partit Comunista.
Uh-huh. L'amant d'Oppenheimer. Però crec, per això he hagut de sentir acusar Christopher Nolan de masclista. Jo crec que Christopher Nolan no és que sigui masclista, no sap escriure personatges femenins.
Sí, és
que és una cosa molt diferent.
I fica dos personatges femenins i un d'ells, per això que fa, que no l'hagués ficat, perquè és una mica vergonyós.
Correcte.
Fins i tot.
I Helen Blunt té la millor escena de la peli, pel meu gust.
Emily.
Perdona.
L'interrogatori.
Emily Blunt.
És molt fort, sí.
Per mi té la millor escena de la peli, però repeteixo, no és que Helen Blunt, estic que avui, es nota que és l'últim dia. Jo diria
que no és,
si ho sé, per això ho he dit. M'estava fent el...
Vicente Aranda, no?
A veure, calma't un moment, Broc, que et rebento. No, el que volia dir és que... Ara m'he oblidat el que volia dir. Però bàsicament que és veritat que ell no sap escriure... És que mai ha escrit un personatge femení potent, diria jo, de memòria, recordant sempre, fins i tot, el personatge d'en Hathaway a Interstellar. Són com personatges que sempre van de la mà d'homes, no saben prendre decisions...
Sí, pot a la Chastain també a Interstellar.
Però diria, també... que és que, ho repeteixo, no crec que sigui masclista Christopher Nolan, és que no sap escriure, o sigui, té una perspectiva tan d'home que no va escriure personatges femenins, però això no vol dir que sigui masclista, això simplement vol dir que no sap escriure personatges femenins, crec que són coses diferents.
No, jo no entro en el tema.
La pel·lícula t'ha agradat?
No. Sí, sí que m'ha agradat, però per mi seria un 4 sobre 5, però és una pel·li que no tornaré a veure en ma vida, això també t'ho dic. És una pel·li densa, i per mi, jo he trobat a faltar una mica més de la part científica. M'hagués agradat més veure més part científica que no tant la part política.
Jo crec que hauria estat un error, això, per mi.
A mi m'encanta així.
Clar,
de fet, la torre
bé. Ja està bé.
És una qüestió de gustos, eh? Sí. O sigui, jo aquí sí que he trobat... Jo crec que tota la part final, amb tot el tema de l'Strauss, s'allarga un pèl massa, per
però
mi.
Que jo crec que és el moment en què t'ensenyen lo fàcil que és carregar-te un heroi nacional.
Però
és a dir, com tenim tendència, no només als Estats Units, en general, al món, a agafar en salsar algú i després carregar-nos.
Sí,
sense cap tipus de por. I jo crec que el linxament massiu que li van fer a Oppenheimer, sabent qui era, o sigui, és que és una cosa bestial, que és una cosa que també va passar amb el projecte aquest de Anglaterra, com es deia? El Turing.
Orient Turing.
El d'Enigma, que també quan va acabar la Segona Guerra Mundial el van acusar d'homosexual, el van ficar en un psiquiàtric, a la presó, etc. Vull dir, que per mi això és la millor part, per mi, és justament aquesta.
És la que t'ensenya...
La part política, com ens podem esfonsar en el nostre propi fang en un moment.
I és la que t'ensenya com funciona a vegades el poder, que pot ser una trituradora fins i tot amb els seus ídols, amb les seves icones, perquè recordem que Oppenheimer és un heroi nacional quan crea aquesta bomba, i al cap d'uns anys es converteix en un pària, perseguit per les autoritats.
Sí, estem parlant de mitjans dels anys 50.
Sí.
Quan hi ha la Guerra Freda, clar, i torna el vell enemic, que és la Unió Soviètica, allà s'espatlla tot.
Aquí hem de dir que Cillian Murphy, impressionant l'actuació que fa,
això sí.
Que bé retransmet el...
Bueno, però no només ell, Robert Downey Jr. està
molt bé.
Meravellós.
És que hauria de tenir nominació ja als Oscars.
Però jo crec que seria molt difícil no donar-li. Perquè a més són 3 hores de... És que ell està... tota l'estona.
Sí. Sí, sí, no, no, sí, Downey Jr.
I a més, és el personatge de Robert Oppenheimer, és un personatge, un tio ególatra.
Sí, no és un personatge amable.
Correcte, no és un personatge amable i simpàtic. I tot i així, amb tot això, un tio introvertit, no? Tot i això, és capaç de donar-li uns matisos, gairebé amb la mirada, sí. M'ha deixat flipant. Per cert, tenim quatre llibres de l'editorial Debate.
És veritat, heu portat aquí uns llibres?
Sí, l'editorial Debate ens ha enviat Triunfo y tragedia de J. Robert Oppenheimer, que és la història American Prometeo, com es diu aquí? Prometeo americano.
Prometeo americano.
Una biografia de 1000 pàgines impressionant, està considerada el millor llibre mai sobre Oppenheimer, n'hi ha uns quants.
De fet, és el llibre en què es basa la...
És a dir, la casa de la pel·li.
La pel·li.
I que el regalem?
Premi Pulitzer.
Sí.
Regalem entre els oients.
Correcte.
Quatre, cinc, quants collen aquí? Quatre.
Quatre.
Quatre llibres que són, vaja, aquesta, el punt de partida de la pel·lícula d'Oppenheimer.
Te m'ho has quedat un munt, no, que et veig.
Home, com, sí que m'agradaria, però vaja, no.
Et veig mirant la pila.
No, jo mostres... puc anar a comprar.
Potser estàs a punt de dir tres llibres per sortir.
No, jo mai.
Has estat a punt de dir-ho i ho saps.
Mai ho faria, això.
Ei, Mundo, per
el que no el explicaré és que n'han arribat cinc i ara només n'hi ha quatre.
No, perquè Brock li ha donat un dels llibres que han arribat a la Noé.
Perquè sóc una persona, sóc un paio generós.
Com el regalem?
Els tirem per la finestra i el primer que l'agafi pel carrer...
No, és que si tens la societat d'agafar-lo...
No? Sí. Home, no. és un senyor llibre, eh? Morta. Això cau al cap i...
Ja caps esclafats...
Ah, bueno. La gent sensible amb el so patirà una miqueta amb la
pel·li.
Hi ha moments que s'alcancen 100 decibelis a la pel·li. I, de fet, el muntatge, que està molt ben fet, juga...
100 decibelis?
Sí. Juga amb un muntatge en què hi ha com flashos de la bomba atòmica. Llavors, clar, tu estàs en un mig d'un diàleg i de sobte et colpeja...
A mi em flipa això, perquè hi ha també un punt... La pel·li té un punt gairebé surrealista, no? on hi ha imatges, no? Diguem-ne, de l'àtom,
sí,
i de l'explosió de la bomba atòmica, que són com coses gairebé de Terrence Malick, no? De l'arbre de la vida.
Efectes fets de manera artesanal, per dir-ho d'alguna manera.
Analògic.
No,
a mi em sembla... S'ha de destacar aquí que el so és una part molt important de la pel·lícula, perquè genera un estat d'atenció, però a la vegada et fica dins de la pel·lícula d'una forma molt estranya, però també vull destacar la banda sonora. És espectacular.
I que hi ha música tota la pel·lícula.
És una virgueria, una banda sonora electrònica fosca, estranyíssima.
Escolta, saps què podem fer per regalar el llibre?
Què?
Que la gent ens expliqui, posa un tuit, blai, tu o algú, i que la gent expliqui quina pel·lícula recuperaran aquest estiu que no han vist.
Sí. Ostres.
Eh? Quina pel·lícula recuperaran que no
hagin
vist?
Que no hagin vist. Diu, no, farem els deures. Per exemple, vale. No he vist El Padrino 2. Veuré El Padrino 2.
Ah, històrica.
Sí, sí, la pel·lícula que vulguin, sí, de qualsevol època.
Va, vinga, recalem els llibres d'Oppenheimer ara mateix a través de Twitter. El missatge que ens heu d'enviar és quina pel·lícula recuperareu aquest estiu d'aquelles que...
I si no, que diuen què ens donaríem perquè els donem el llibre.
No, això ja no.
Concretament.
Que no hagueu pogut veure i que ho intentareu almenys aquest estiu. Va, 8 minuts i arribarem a les 12 del matí. Pausa i de seguida la resta d'estrenes.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure, estar viva. Espanya, delegació del govern contra la violència de gènere, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
El preu Lidl és el millor preu.
6 búrguers mig de boví ara per 3,59, t'estalvies un 16%. I bacú cuit fumat per 1,39, t'estalvies un 26%. Lidl, marca la diferència.
Busques un total look icònic per viatjar?
Aprofita els descomptes encara més extraordinaris de la Roca Village.
Ara, les firmes més cool com American Vintage, Zadig & Voltaire o Mandarina Duck amb fins al 70% de descompte sobre el preu original.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per a gaudir dels nostres descomptes encara més extraordinaris.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900 102 103. Murprotec 900 102 103. És en Picó qui us ho diu.
A Romaculuma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romaculuma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Ha fet una rentadora al matí.
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ho has escoltat bé. Arriben les rebaixes a Ford Garatge Central, Ford Nicolás i Ford Tarraco Center. Renovem les nostres exposicions i tenim preus de liquidació en tots els nostres vehicles en estoc. Visita'ns a Figueres, Olot, Vic, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Tarragona i Reus i descobreix les ofertes formidables.
A RAC 1, Dia Lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts i arribem al punt del migdia. Estem rebent uns quants missatges ja de gent intentant recuperar pel·lis, que si Memento, Apocalipse Now, Babylon...
La Vin Diesel.
Fat Man and Little Boy, de Paul Newman.
No, crec que és la Damien Chazelle, eh?
Jo aquest estiu, diu la Núria, miraré La vida de los otros. Bueno,
ostres, que bona,
gran pel·lícula. Recuperaré la pel·li Brasil. Carles, jo recuperaré 55 dies a Pequín amb Charlton Heston.
Hòstia, Garner, magnífic. David Niven també sortia, no?
Recuperaré Tenet i Parásitos.
Tenet no.
Si tu la vas veure a rellotge.
Jo veuré Tesis i El Caçador. Jo veuré tota la saga Harry Potter. Hòstia.
L'estic veient ara.
Ara?
L'estic veient ara.
Però que tu no has vist Harry Potter.
Harry, només he vist la primera.
Mare de...
Què dius?
Sí. I què, t'està?
Doncs pues bé, m'estic passant bé. Sí,
al principi rajaves.
Quantes has vist, Toni?
No, he vist avui la cinquena.
La cinquena.
Ostres, tu.
La del quart... Ah, clar, llavors has vist la del quart.
Que és la tercera, la quarta, que és el McNewell, i ara et veuré la cinquena, la sisena i la setena.
Ara et venen Esther, les pitjors, eh?
Ven les pitjors?
No. La cinquena i la sisena per mi són les pitjors.
Buah, gràcies, Noé. Gràcies.
Recuperaré París,
Espero
Texas.
Espero que siguis parint 48
París, dies. Texas.
Meravellosa, París, Texas.
París, Texas és meravellosa.
Hi ha gent que ja té preparat aquí, el Jep diu, el Lawrence d'Aràbia.
Oh, meravellós. Crec que està a Prime... amb una còpia increïble.
Bones 3 hores.
Vull veure Alien, intentaré mirar Seven. Aquesta estiu recuperaré The Killing of a Chinese Book. Book. De Casavetes. No recordo què està.
Chinese Bookie, crec. Bookie, deu ser un corredor d'apostes.
Ah, això sí. La vida és bella, un altre que Harry Potter, però és que els Goonies, la gent està... Va, 3 minuts i les 12.
Qui decidirà qui s'emporta?
No ho sé, això el Blai Morell, que ja és el...
Blai 2 estrelles.
La dictadura de Blai.
Tinc empaparat completament Annie Hall, Cielo sobre Berlín.
Escolta, tenen molt bon paladar, eh?
Sí.
Molt bones pel·lis, eh?
I aquí algú provocant. Mira, tu no guanyes el premi. Després de dinar al Can Roca m'he proposat veure Ben Hur.
Doncs aquest no guanyarà.
Qui diu això?
Aquest ha provocat.
I enviarem 3 pàgines del llibre. A més, esgarrapades amb un cúter.
Va, anem amb Insidious, La Puerta Roja, tercera estrena.
Quin truño.
Aquest és el resum.
Bravo.
Escolta, que tinc les estrenes de l'estiu.
Sí, clar.
Però quina hora és?
Ens hauríem de posar amb
Mare
això.
Mare de Déu. Bueno, Déu-m'ho repetir.
Doncs. Una pel·li de por que no fa por.
Ah, és que aquest és el problema.
I ja està. Amb això ja hem resumit tot.
Jo esperava que fes por. Hòstia, jo la primera, amb la segona.
T'ha
passat com amb Barbie, no?
M'ho vaig fer sobre, amb les dues primeres.
Primer que
i en canvi aquí...
Si no tinc mal entès...
Jo amb la segona no em vaig fer res a sobre. Amb la primera sí.
Sí, la primera estava...
A mi les dues primeres m'agraden.
És una pel·li molt fluixa de terror, amb escenes que, si no hem vist mil vegades, les hem vist 2000, que en cap moment a mi em va produir esglai. Jo, és que ho dic de veritat. Jo volia que em fes por.
Que hi ha dos, tres ensurts a la pel·lícula.
Però els ensurts són lamentables, patètics. Són ensurts que jo crec que ni de primera divisió. O sigui, no sé, això és de tercera regional de pel·lícules de terror. Estaria jugant en aquesta lliga.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, no, és dolentíssim. No
duen lloc. Regional de pel·lícules de terror, eh?
Si existís una tercera regional de pel·lis de terror... Insidious, Puerta Roja estaría allá.
Insidious Pontevedresa, el derbi.
El millor de tot, fantasmes que vomiten.
Ah, sí?
Hi ha un fantasma que vomita, a partir d'aquí.
Si això és el millor.
És el punt màgic.
I a partir d'aquí...
A partir d'aquí tot fa baixada. Entens o no? Clar que sí.
Algú li ha agradat alguna cosa? No, ningú.
Em sembla un horror en el mal sentit de la paraula.
Mai millor dit.
Va, anem amb les estrenes de l'estiu. El que ha de venir ho haurem de fer rapidet, això, sí. Eh? Aneu-vos aturant els que us agradi més.
Però... Si encara queda pastís.
Bueno, sí, però...
Que li has fotut dos el pastís, bé, Mundo?
Jo, però si us heu fotut vosaltres dos talls cadascú.
Gairebé no l'hem provat, el Roc i jo.
Jo encara no l'he tastat. És a dir, ja no queda pastís.
Però,
no,
voleu parar de mentir?
La nena de la noia ha tret una mà pel malic i ha
dit, fàstic.
Doneu-me més.
Va, estrenes a sales. Ha de venir el mes d'agost, Megalodon 2.
Vamos! Ai, ai.
És millor tiburon negre.
Prou ja de tiburon.
També és veritat que la primera, a mi la primera, hòstia, Jason Statham i un Megalodon...